mateixos camins cap de setmana a la Macedònia enllaunada i molt contents de rebre ara mateix al Camins, en representació del Setmanari Catalunya Cristiana, qui millor que la sotsdirectora? Ja no ets cap de
continguts. Quina benvinguda, Rafa.
I tant. Bueno, Carme Munté, bona vesprada.
Bona vesprada.
Ara ja no ets cap de continguts, ara ets sotsdirectora.
Sí, però més o menys faig el mateix.
Faràs el mateix. Ha canviat el càrrec en aquest cas. Aquestes coses
correcte.
De vegades passen, eh?
Sí, sí.
Com un canvi allò que... En fi,
bé. Però al final les funcions són les mateixes.
Està bé.
Per això aquí estic.
No sé què sona millor, sotsdirectora o cap de... Bueno, sona igual, més o menys.
Sona igual.
Bueno, ja sabeu que en aquesta nova temporada repassem cada dissabte els continguts més destacats del Setmanari de Catalunya Cristiana. I Carme, per on vols que comencem? A veure.
Doncs mira, si et sembla, podem començar amb el tema de portada d'aquesta setmana.
Vinga.
El títol és prou evident, Llibertat religiosa, causa compartida. Ens han plantejat de fer aquest tema perquè moltes vegades quan parlem de la llibertat religiosa, evidentment sempre tenim molt present les situacions de vulneració que es viuen arreu del món.
Sí.
De fet, la Fundació Ajuda a l'Església Necessitada,
sí,
segons els seus estudis, diu que el 61% de la població mundial viu en països en què no es respecta la llibertat religiosa.
61%?
61%.
És una dada molt bèstia, no?
Molt rellevant i molt bèstia, amb situacions molt dramàtiques. Ara mateix a Nicaragua ho estem vivint.
Efectivament.
Estem vivint cada dia. Ah, i en altres països, al Camerun també, amb assassinats. Em sembla que també doncs, fa poc la catedral de Bogotà ha patit també un atemptat, podem dir un intent d'incendi.
Quan veniu amb aquestes dades, a mi em sorprèn moltíssim, perquè al final, i entorno a la meva culpa, ens anem a oblidar una mica, perquè aquí, a casa nostra, bé, n'hi ha
però
cosetes...
Però és aquí on vull anar a parar, perquè el tema en si, evidentment, fem aquesta panoràmica a nivell mundial, però ens volem centrar aquí. Per això vale. Aquesta fotografia una mica de la catedral de Barcelona i aquestes pintades, podem dir que ets actes vandàlics que va haver amb aquesta pintada de la Z prorussa a la catedral de Barcelona.
Sí.
Per què? Perquè el que volem parlar és de la llibertat religiosa aquí a casa nostra.
Uh-huh.
Com està, en quin moment es troba i si realment podem parlar de vulneracions de la llibertat religiosa.
Molt interessant, perquè jo tinc la sensació de que no passa, però a lo millor em sorprens.
Doncs aquest reportatge el que busca precisament és fer una reflexió, és trencar certs prejudicis i fer pedagogia de la llibertat religiosa. I hem parlat amb una persona experta, ell és l'Eduard Ibáñez, ell és advocat i autor del llibre La lluita per la llibertat religiosa i de consciència de l'editorial Claret, i ens diu això, escolteu.
Jo crec que es pot constatar que en el nostre país doncs, hi ha un discurs laïcista que podem anomenar radical o excloent, que és promogut per alguns sectors, partits i altres organitzacions socials que voldrien marginar el fet religiós a Catalunya perquè doncs, el consideren doncs, superat o contrari al progrés social, etc. No? Jo crec que aquest discurs és clarament una vulneració de la llibertat religiosa.
Vet aquí, Rafa, doncs el que tenim un cas concret que podem dir de vulneració de la llibertat religiosa a casa nostra. I a més, ell ho exemplifica encara més.
A mi em sembla que aquest discurs laïcista que és present en alguns mitjans de comunicació doncs el que fa és posar traves, obstacles a que les religions, les confessions religioses doncs, puguin expressar-se públicament com és el seu dret i que puguin participar en la vida social, no? Que puguin participar fent l'aportació que creguin que han de fer des de les seves pròpies conviccions. Això és part del dret a la llibertat religiosa.
Mira, vull fer una reflexió abans de que continuïs. Clar, igual tenim tan interioritzat això que explica Eduard Ibáñez, és a dir, una mica entre cometes, la mofa, el desprei, el dir, bueno, doncs això és de risa, que no el considerem un atemptat a la llibertat religiosa i tal vegada sí que ho tindríem que considerar.
D'aquí, doncs, aquest reportatge amb aquest objectiu, podem dir, pedagògic en aquest sentit del que és la llibertat religiosa a casa nostra.
Sí.
De fet, em va venir la idea d'aquest reportatge arran de la presentació del primer informe al dret a la llibertat religiosa i de consciència a Catalunya, es referia al període 2020-2021, elaborat per la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura.
Sí.
L'informe, Rafa, inclou 80 incidències en aquest període que dèiem, 20-21, del respecte a la llibertat religiosa, per exemple, l'atac a la mesquita de Montcada i Reixac,
sí,
les pintades antisemites al centre de Barcelona, els casos de vandalisme contra el patrimoni eclesiàstic catòlic o els discursos polítics de Vox en contra de l'islam.
Uh-huh.
I, de fet, en la presentació de l'informe, la Ivonne Grilli, directora general d'Afers Religiosos, ella va reconèixer que hem d'assumir que bona part de les vulneracions dels drets de la llibertat religiosa encara no tenen ressò públic. i que cal fer molta pedagogia.
És això que et deia, eh? Jo tinc al meu cap, i parlo com a ciutadà, podríem dir, tinc al meu cap que l'atemptat contra la llibertat religiosa té a veure amb que no puguis exercir anar a una eucaristia o anar al culte que sigui, però no, clar, tenim tot aquest submón, podríem dir, també les xarxes socials, que també es reflexa, que està molt bé destacar-lo, perquè de vegades és això, ho tenim tan interioritzat que no li donem la importància que té.
Podem dir que a casa nostra és una vulneració més subtil que en altres llocs, però evidentment cal estar atents i d'això una mica, i fer pedagogia, que és el que comentàvem, i tenir cada vegada més eines, que d'això també en parla el reportatge, per estar atents i amatents, doncs, que no hi hagi aquesta vulneració.
Molt bé.
I el segon tema de portada, ja n'hem parlat, la Sagrada Família culminarà al desembre.
Ai, sí.
Les torres dels evangelistes Marc i Lluc,
sí senyor.
Sabem doncs, que es veuran enllestides ja el 16 de desembre amb motiu del tradicional concert de Nadal, i de fet ens ho explicava l'Esteve Camps, el president delegat de la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, aquí mateix a Ràdio Estel.
Miri, el dia 16 de desembre d'aquest any s'inaugurarà la torre de Marc i Lluc. Avui, quan es fa la roda de premsa, es pot veure ja construït les dues figures del bou i del lleó, que representen els dos cetamorfos, i aquests es col·locaran el mes de desembre d'aquest any, amb la qual cosa les dues primeres torres dels evangelistes seran acabades aquest desembre i les dues restants s'acabaran el desembre del 23.
Sembla ser que anem fent passes importants amb la Sagrada Família. Fa un any, recordem, es va inaugurar la Torre de Maria, i un any després, quan pareixia que era una mica complicat per tot el tema que ja coneixem, que s'han aturat les visites turístiques, que tan importants són per la Sagrada Família, doncs no, la cosa va molt forta.
La cosa va molt forta perquè la previsió, quan s'acabi l'any, és més o menys la xifra de 3 milions i mig de visitants, cosa que fa estar esperançats de cara al present i de cara al futur, i que amb l'entrada doncs, d'ingressos gràcies a les visites es puguin agilitzar les obres una altra vegada. No? De fet, com és tradicional, amb motiu de la Mare Déu de la Mercè, les persones que van participar a les jornades de portes obertes van poder veure aquests terminals d'aquestes torres, el bou i el lleó, que són obres, recordem-ho, de l'escultor Xavier Medina Campeny, i també es va fer la tradicional roda de premsa, a la qual vam assistir, i precisament ara hi fa referència a l'Esteve Camps perquè parla d'aquesta recuperació, podem dir, del nombre de visites i dels ingressos després del sotrac de la pandèmia.
Realment ens hem recuperat força, vull dir, en aquests moments pues, estem ja a un 70% del que era el 2019. Això vol dir que la perspectiva, si segueix així fins al final d'any, haurem complert els objectius i haurem arribat a una xifra de 3 milions i mig de visitants. I en aquests moments segueix sent la seva família el monument més visitat de tot Espanya, i això vol dir que els estudis que s'han fet, la gent ve a Barcelona, i una de les finalitats de visitar Barcelona és visitar les obres de la Sagrada Família.
Per tant, tenim recuperació de visites, per tant, tenim recuperació d'ingressos, i evidentment a la roda de premsa és molt tradicional també que se li pregunti, val, i la data de finalització de la part constructiva, perquè recordem que en el seu moment es va fixar el 2026. I per què el 2026? Perquè coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, però aquesta data va quedar totalment cancel·lada arran de la pandèmia i del que va suposar doncs, de sotrac en el nombre de visites i en el nombre d'ingressos.
Normal. I com tenim? Va respondre alguna cosa d'aquestes?
Llavors, tenim, d'una banda, el 2026 es manté com l'any, podem dir, de la inauguració, aquí la previsió, de el que és la Torre de Jesucrist, que recordem que és la més alta. Amb els seus 172 i mig metres d'alçada.
El 24 acabarem la capella de l'Assumpte del carrer Provença, i el 25 s'haurà construït la totalitat de la Torre de Jesús, exceptuant la creu, que la creu serà finals del 25, principis del 26.
Per tant, ens situem 26, que quedi clar, finalització de la Torre de Jesucrist, amb aquesta creu de quatre braços que projectarà uns feixos de llum, serà impressionant. Bueno. A més, canviarà per sempre, podem dir, la verticalitat del temple, però també la skyline de la ciutat, amb aquesta creu. I el que comentàvem, no? Aleshores, la data de finalització, no s'han atrevit a dir-la encara.
Em sembla prudent.
S'han emplaçat, sí, vist com també va l'actualitat a nivell
mundial. I també tinc una cosa nova d'un any, ni de dos, perquè ja portem molt de temps.
Arriba un moment més de 100 anys de
Exactament.
Construcció, per tant...
Té la seva mística, tot aquest temps de construcció, també perquè el propi Gaudí, recordem, va voler que es fes mitjançant donatius i mitjançant l'aportació del poble. Clar, això va molt lentament. Jo m'encanta parlar de la Sagrada Família perquè, bueno, a mi, jo visc prou a prop i moltes vegades passo per endavant de la Sagrada Família. No hi ha vegada, Carme, que no m'agafi com una mena de petit síndrome de Stendhal, perquè la bellesa, la majestuositat, l'evangeli que està allí contingut, és que és impressionant, realment, i la tenim aquí. Bueno, jo passo cada dos per tres i cada vegada em colpeja.
A mi el que m'impressiona més de la Sagrada Família és que és que al final és el monument, com ara deia l'Esteve Camps, més visitat, i en aquesta societat secularitzada
Exactament.
És una església. I això a vegades pot molestar alguns,
sí, jo crec,
però
que...
és que està la realitat. És a dir, el monument més visitat i que genera tanta atracció és una església avui dia. I a més, una església que, recordem, és la catequesi en pedra a l'exterior.
Exactament.
Per tant, explica tot el que és la vida de Jesús i la vida de l'Església a través de les seves
façanes. És impressionant i cal valorar-la com es mereix. Jo una vegada vaig escoltar un analista que deia que a la pròpia Barcelona no se li donava la importància que té. Sí, com París sap que té allà el monument per excel·lència de França i li dona tota la bola, aquí la Sagrada Família està com una mica de vegades
amagadet. Ha canviat.
Sí, vols dir que ara
tenim
una mica més de consciència del que tenim entre mans?
Sí, s'ha treballat i ha canviat. I
Esperem.
De fet, el que dèiem... El 2024 s'han emplaçat els responsables de la Sagrada Família el 2024 per fixar aquesta nova data de quan s'acabarà, podem dir, la part constructiva almenys, perquè després, evidentment, hi haurà tota la part escultòrica.
Mentrestant, tenim les torres dels evangelistes a tocar i la torre de Jesús, que també està molt
2026.
A prop. 2026. Vinga, ja per fin i quitar. Tenim tots aquests reportatges a Catalunya Cristiana que ens ha comentat la Carme Munté, però encara tenim moltes més coses, evidentment.
Hi ha moltes més coses, però si m'ho permets, posarem l'accent amb el bisbe Agustí Cortés, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, que ha celebrat 18 anys de l'inici del seu ministeri com a primer bisbe de Sant Feliu, aquesta nova diòcesi que juntament amb Terrassa doncs van sorgir de la desmembració de la diòcesi de Barcelona. I això és el que ens deia el bisbe Agustí Cortés al programa de l'Ignasi Miranda. Podem recuperar-ho.
Mira, molt agraït, la veritat. Tot i que és difícil fer un balanç d'aquest temps de diòcesi de 18 anys, és ben difícil... Algú em farà una crònica i ja anirà esbrinant el que ha volgut Nostre Senyor permetre de fer història en aquesta església particular. Però avui, certament, dono moltes gràcies a Déu per aquesta aventura de l'esperit.
Bueno, molt agraït, el bisbe, evidentment, com no pot ser d'altra manera.
De fet, el bisbe Agustí Cordés, recordem que aquest 23 d'octubre ja fa 75 anys. Per tant, tal com preveu el Codi de Dret Canònic, serà el moment de presentar la renúncia al càrrec. Però és veritat que ell el que explica, doncs, un cop s'han celebrat aquests 18 anys d'aquest inici de ministeri, d'aquesta nova diòcesi, explica que el més important, el més urgent, era crear consciència de diòcesi.
Nosaltres som hereus de la fe que hi havia en aquest territori. Per tant, l'únic que faltava era una consciència diocesana, que sempre hem dit que és el nostre anhel, el nostre objectiu, la mateixa església, però amb un referent i un marc distint per el fet de constituir una església particular nova.
Per tant, una bona tasca, sens dubte, molt important. I aquí queda el seu testimoni, Carme.
Bueno, I un número molt, molt rodó.
Molt maco, és la majoria d'edat de la diòcesi i del seu càrrec. Bueno, recordem als nostres oients que cada setmana envieu per correu electrònic el butlletí amb el resum dels continguts més rellevants de cada número. Això és important. Tots aquells que estigueu interessats us podeu subscriure entrant al web catalunyacristiana.cat en la finestreta que se us desplegarà, és molt fàcil, i allà deixeu les vostres dades i us arribarà Catalunya Cristiana, els continguts més destacats, al vostre correu. La Carme Montes, sos directora del setmanari Catalunya Cristiana i avui, això és directora, si ho he dit bé, ves? Ara he dubtat, si eres cap de continguts o sos directora.
Però no em diguis directora, pot ser que vulguis.
Bueno. I avui ha estat ella qui ens ha portat aquí al Camins allò més destacat dels seus continguts. Carme, mil gràcies.
Bona
i acabar de passar un bon cap de setmana.
Igualment.
Nosaltres, que encara tenim més contingut, seguim endavant.